L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de qui us parla i acompanya. Domènec Ramal, obrint informativament parlant una nova setmana. Aquesta que comença avui, dilluns 26 de gener de 2015. Temps d'actualitat que, com és habitual i diàriament, des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, us oferim en la col·laboració de tots els serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que també avui obrim avançant el sumari de continguts en titulars, temps d'informació que avui encetarem parlant del bon ritme al qual avancen les obres del Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic de la comarca del Baix Ebre. L'actual alcalde de Sant Jaume, Joan Castor Gonell, serà també el candidat a les properes eleccions municipals representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Amposta engegarà tot un seguit de mesures per tal de dinamitzar el comerç del municipi al recentment remodelat carrer Major després d'haver invertit més de 200.000 euros en la peatonalització d'aquest cèntric carrer i també de la plaça de l'Ajuntament. Aquesta mateixa tarda el sindicat Unió de Pagesos celebra a Alcanar una assemblea per tractar el mal moment, la mala campanya que viu el sector dels cítrics, una assemblea en la qual molt probablement s'acordaran noves mobilitzacions del sector. I parlant encara de qüestions i actualitat relacionada amb la pagesia del territori, direm també que aquesta temporada els Mossos d'Esquadra han fet dos decomissos d'olives al terme municipal de Santa Bàrbara. Tot i que s'observa un lleuger augment de robatoris respecte a la campanya anterior, la tendència és la mateixa que en altres anys de collita plena. El Consell Comarcal del Baix Ebre obri la convocatòria dels Premis Recerca, Emprenedoria, Solidaritat i Projecte Jove. I a la recta final del nostre temps d'informació, com és habitual els dilluns, repassarem d'una banda la jornada futbolística dels equips del territori, jornada disputada aquest cap de setmana. Avui parlarem també d'handbol i de la victòria 38-24 de les noies de l'handbol Amposta en el partit disputat davant d'un dels rivals directes aquest cap de setmana a la classificació de la divisió d'honor de l'handbol estatal femení, l'handbol La Roca. Estos són alguns dels temes, qüestions més destacades d'un informatiu que ara mateix comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim la crònica informativa d'este dilluns. Avui comencem parlant de les obres del Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, unes obres que sembla ser avancen a molt bon ritme. I així ens ho explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu en la primera de les cròniques de l'informatiu d'avui dilluns.
El Consell Comarcal del Baix Ebre continua treballant per tal d'enllestir el Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre en el termini previst que s'està construint a Deltebre. Ahir es va realitzar una visita a les obres per tal de comprovar l'estat actual de la construcció, on van ser convidats tots els alcaldes i regidors de la comarca. Les obres, que van començar el passat mes de maig, segueixen a bon ritme i l'estructura de l'edifici ja està quasi finalitzada i s'han iniciat els treballs d'instal·lació interior d'electricitat o fontaneria. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic esdevindrà un espai de servei integral que combinarà atenció personalitzada, experiències per al visitant, espais de descobriment del territori, així com exposicions, cursos i formació ocupacional, tal com explica el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler.
Pues allí farem servei integral de turisme en tot allò que no fan altres administracions. Per tant, no és un servei a més, és un servei integral de turisme. Quina és la idea? Pues mira, la idea és acompanyament, assessorament i estratègia empresarial en el sector del turisme. Per tant, donar viabilitat a les empreses turístiques i reconduir les empreses turístiques de cara a un model global de projecció turística. Això ho fem des del Consell Comarcal. 2. Formació ocupacional i formació professionalitzadora en l'àmbit del turisme i l'àmbit agroalimentari. Això és, doncs, per a gent que no treballa i no té feina, formar-la en el sector de la restauració, de la cuina, dels serveis turístics, de la comercialització del producte agroalimentari, o gent que treballa, que té feina, però que vol perfeccionar-ho perquè no té estudis o perquè no té la formació adequada. L'altra banda, punt d'atenció personalitzada al visitant, venda del producte turístic. En aquesta estratègia comercial, en aquesta estratègia empresarial en aquesta estratègia de cara a les empreses, la idea és crear tot un catàleg de producte turístic i que des d'allí també es pugui comercialitzar. Tot el tema expositiu, tota la primera planta, és tota una plataforma expositiva per a donar a conèixer tots els atractius turístics de la comarca del Baix Ebre i també una pinzellada a les Terres de l'Ebre i donar a conèixer un i cadascun dels municipis de la comarca del Baix Ebre. I això, doncs, noves tecnologies, que ho veurem, perquè quedarà molt xulo, i tot un espai destinat a la gastronomia. I a banda, estem arreglant tot el que és la plaça del Sequers, que abans estava molt malament, i la plaça del Sequers, que sigui un punt de trobada, que la part expositiva començarà des de fora en tot el que és la domesticació de l'aigua i que allí pues, sigui un punt de trobada de gent, de ciutadania.
El Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic es preveu que s'inaugura durant el primer trimestre d'enguany per tal de començar a funcionar al mes de juny.
Atenció! Sortida de l'últim vol amb destinació La Candelera 2015.
Jo sóc músic de carrer. Del 30 de gener al 4 de febrer viu la festa major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Tradició, gresca, devoció, música i gastronomia per gaudir-ne en tot moment. Del 30 de gener al 4 de febrer a la Cala estem de festes.
Benvinguts a les festes majors de l'Ametlla de Mar.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en mute.
Seguim ara en crònica política... ...el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya... ...Miquel Iceta... ...ha donat suport aquest cap de setmana... ...concretament el passat dissabte... ...a Joan Castor Gonell... ...l'actual alcalde de Sant Jaume d'Enveja... ...i que serà també el candidat... ...que optarà a la reelecció... ...en les eleccions del 24 de maig vinent... ...a l'alcaldia de Sant Jaume per aquesta força... ...pels socialistes catalans... ...Gonell va ser escollit dijous... ...en el transcurs de l'assemblea... ...de l'agrupació socialista de Sant Jaume... En un homenatge que s'ha fet als militants i simpatitzants històrics de l'agrupació, Gonell va emfasitzar que les solucions als problemes reals de la gent venen de la mà dels socialistes. Miquel Iceta, per la seva banda, va recordar la importància estratègica de les Terres de l'Ebre per al PSC i aprofitava per fer una crida a tots els progressistes i gent d'esquerres assegurant que el seu partit és garantia de justícia social. No és moment d'aventures ni de malgastar diners en estructures d'estat, deia Castor Gonell, sinó de millorar l'estat de les infraestructures que necessiten els ciutadans. És el moment d'ajudar les persones i de fer costat als nostres veïns. Per això demanava més esforç i sacrifici als companys socialistes del municipi, als quals va agrair el suport per encapçalar el nou projecte municipalista per a Sant Jaume. Joan Castor Gonell és l'alcalde de Sant Jaume des de l'any 2003 i portaveu del PSC al Consell Comarcal del Montsià, on va ser president del 2009 al 2011. També és president del COPATE, del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i representant de la Federació de Municipis a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I de Sant Jaume pugem cap a Amposta, municipi, la capital del Montsià, que engegarà tot un seguit de mesures per tal de dinamitzar el comerç al recentment remodelat carrer Major, després d'haver invertit més de 200.000 euros en la peatonalització d'aquest cèntric carrer i també de la plaça de l'Ajuntament. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Després de les obres de remodelació del carrer Major i també de la plaça de l'Ajuntament de la capital del Montsià, l'Ajuntament d'Amposta ha endegat un seguit d'activitats per fer una campanya de dinamització comercial al nucli antic per recuperar comercialment aquesta zona al centre de la ciutat, fins ara força degradada. Ara el carrer Major s'ha convertit en zona peatonal de prioritat invertida i sense aparcaments, un fet que facilitarà la recuperació des del punt de vista comercial d'aquesta zona. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Estem treballant per tirar endavant una campanya de dinamització del comerç de ciutat o comerç de proximitat i justament per intentar això potenciar aquell indret perquè comercialment recupere el que no fa molts anys era una zona que tenia un dinamisme comercial important.
La reforma del carrer i de la plaça han superat una inversió de 204.000 euros i també han comportat l'enllumenat de la façana de l'Ajuntament i properament també s'il·luminarà la façana de l'església arxiprestal situada a la mateixa plaça de l'Ajuntament.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Informatiu Emute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a parlar de la crisi que viu el sector de la citricultura. Són temes i qüestions relacionats amb la pagesia del territori quan fa poc més d'una setmana que un centenar de productors ebrencs es van manifestar per la crisi dels cítrics amb l'abocament, recordem, de 3.000 quilos de mandarines a la carretera C12 a Tortosa. El sindicat Unió de Pagesos proposarà avui noves mobilitzacions en una assemblea que hi ha convocada al municipi d'Alcanar aquesta mateixa tarda, concretament a l'edifici de serveis agraris. I és que, malgrat que alerten de la seva difícil situació des d'abans de les festes de Nadal, fa un mes que no hi ha cap moviment de fitxa important per part de les administracions implicades, se'n denuncia el responsable de cítrics del sindicat Unió de Pagesos, Carles Roig. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha reconegut que es tracta d'un problema de difícil resolució, però insistix que es dialogue amb tots els agents implicats per mirar de posar-hi remei. Des d'Unió de Pagesos continuen reclamant sobretot un ajut estatal al govern català que els permeti destruir les clementines malmeses que queden a les finques, principalment per evitar que les mandarines es convertisquen en un focus d'infecció de la mosca de la fruita de cara a la propera campanya. També a través de la Generalitat continuen demanant que s'amplien les mesures de retirada, és a dir, la quantitat de mandarines que es poden destinar a fer suc. Tot plegat es debatrà, com hem dit, avui dilluns en una assemblea que se celebrarà als serveis agraris d'Alcanar, que de fet és un dels municipis més afectats del conjunt de les Terres de l'Ebre en aquest àmbit, en el sector dels cítrics. Escoltem les declaracions que l'Agència Catalana de Notícies feia el responsable de cítrics d'Unió de Pagesos, Carles Roig, assegurant que és molt possible, molt probable, que de l'assemblea d'aquesta tarda en surtiguen la convocatòria, l'acord de noves mobilitzacions. Carles Roig.
És molt possible i quasi t'asseguro de que algo farem. Algo farem. Per això fem una assemblea que és per explicar a la gent les nostres postures, que la gent ho corrobore o no, i si s'escau i és convenient, doncs se faria una mobilització al Canà i per Roque. Jo sense cap dubte, però és quasi segur que convocaríem una altra mobilització, perquè de moment no veiem, diguéssim, molta agilitat en aprovar mesures noves.
Carles Roig en recordava també quines són les principals reclamacions que es fan des del sector.
Com a principal seria l'ajut d'estat que seguim reclamant a la Generalitat Catalana, al Departament d'Agricultura i als altres, que ha de destruir la fruita que quedarà al final al camp, a les parcel·les de cítrics, per no tindre un foc d'infecció de mosca de la fruita de cara a la campanya vinent. La seria a dia d'avui la principal mesura. La segona mesura que seguirem reclamant és via Generalitat, però que al final, si la pot fer algú, és l'administració de l'Estat, és l'ampliació de les mesures de retirada.
I escoltem també les declaracions del delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies reconeixia que aquest és un problema de difícil resolució. Pallarès assegura que des de la Generalitat es dialoga amb totes les parts, amb tots els agents implicats, per tal de mirar de posar-hi remei en aquesta difícil situació que viu el sector. Xavier Pallarès.
És un problema de difícil resolució, no serà fàcil, vull dir, és un tema que ha durat massa, d'abans de Nadal que tenim aquesta problemàtica damunt la taula, que es va sorgir a poc, en diàleg amb Madrid, en diàleg amb Brussel·les i en diàleg amb el sector. El que passa és que potser no la celeritat que voldria el sector, pues és difícil d'assolir.
Una altra de les qüestions que de ben segur sortirà a l'assemblea d'avui és la problemàtica amb Agroseguro. Així, tot i que una part dels productors s'hagin vist coberts per l'assegurança, en altres casos aquesta s'espolsa la responsabilitat, redefinint les condicions per les quals el vent hauria estat el responsable de les pèrdues de la collita. En aquest sentit, des de la Generalitat han apuntat que, de cara al futur, s'haurien de redefinir les assegurances per evitar aquest tipus de conflictes. Per últim, dir també que el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, destacava també aquesta passada setmana que s'ha reunit amb la direcció general del Departament d'Agricultura de la Generalitat i que aviat es convocarà una reunió de la taula sectorial del cítric per tractar aquesta crisi del sector. I sense abandonar encara l'actualitat relacionada amb la pagesia del territori, hem de parlar avui també que aquesta temporada els Mossos d'Esquadra han fet dos decomissos d'olives al terme municipal de Santa Bàrbara. Tot i que s'observa un lleuger augment de robatoris en respecte a la campanya anterior, la tendència és la mateixa que en d'altres anys de collita plena. La cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara acull les olives comissades pels Mossos procedents dels robatoris. De tot plegat ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
A la recta final de l'actual temporada oliverera, la sotsinspectora dels Mossos d'Esquadra a la comarca del Montsià, Carme Domènech, feia un primer balanç des de la nostra emissora dels robatoris d'olives que hi ha hagut al camp. I el primer que destacava era que, tot i admetre que enguany ha hagut una lleugera tendència a l'alça, provocada segurament perquè ha estat una collita abundant i amb preus millors que en temporades precedents, aquest augment de casos estaria en sintonia amb les dades recollides fa dos o tres anys enrere. L'escoltem.
L'any passat se va donar la circumstància d'una collita bastant baixa d'olives, més els preus que també eren baixos. Aquest any la collita es veu que ha estat bona, els preus també han estat bons, i doncs, donat aquest fet, doncs, han tingut doncs, més denúncies que no pas havíem tingut l'any passat. Tot això, si comparem aquests fets, aquestes denúncies amb les de fa dos anys o amb les de fa tres anys, doncs, l'augment no és tal, sinó que la tendència és més o menys la mateixa que anys anteriors.
Domènech explicava que de les incautacions que els Mossos han fet a tota la comarca, dos decomissos d'olives s'han produït al nostre terme municipal, fruit dels controls a vehicles sospitosos que efectuen a rotondes o camins. Unes olives que, curiosament, són guardades a la cooperativa agrícola del Camp de Santa Bàrbara mentre es fan les investigacions per esbrinar quina és la procedència i els propietaris del gènere comissat. La sotsinspectora insistia un cop més en la importància de denunciar els robatoris tant per poder prevenir-los, reforçant els controls a les zones conflictives, com per poder tornar les olives robades als seus propietaris. Si no, de vegades ens passa que tenim olives retingudes que no tenen amo, deia, afegint que precisament dels dos decomisos fets a Santa Bàrbara, un es va poder tornar al seu amo i l'altre no.
Actuacions que han portat olives aquí a la cooperativa de Santa Bàrbara, d'olives comissades aquí, és a dir, dins del municipi, n'hem portat dos cops. Després també n'hem portat, perquè a la cooperativa de Santa Bàrbara ens recull doncs, totes les olives que comissem de tota la comarca. Uh-huh. És a dir, que n'han portat altres, però que els haguem comissat a controls realitzats aquí al municipi, que bàsicament són doncs, controls que fem a rotondes o camins, doncs dos cops. I d'aquests dos cops, un cop l'han pogut retornar als seus propietaris i l'altre cop doncs, no vam trobar en aquell moment doncs, la persona que li havien sostret les olives.
Entre altres qüestions, la nostra entrevistada destacava la importància també de la col·laboració ciutadana per tal de poder procedir a efectuar un major control d'aquests tipus de robatoris. Un dels comissos que vam efectuar aquí a Santa Bàrbara i que va permetre poder tornar les olives al seu propietari va ser precisament com a conseqüència de la informació que ens va donar un veí, concloïa la sotsinspectora.
Gràcies, Josep. Abans d'arribar a la informació esportiva, seguim ara parlant del ple del Consell Comarcal del Baix Ebre. Un ple celebrat aquesta vegada al municipi d'Aldover per tal d'apropar l'ens comarcal a la ciutadania de la comarca, un ple celebrat a finals de la passada setmana que va servir, entre d'altres temes, per aprovar per unanimitat les bases de la convocatòria dels Premis Recerca, Emprenedoria, Solidaritat i Projecte Jove que anualment atorga el Consell del Baix Ebre. El president de l'ENS, Lluís Soler, destacava que amb el conjunt de tots aquests premis, des de l'ENS comarcal es busca incentivar la investigació entre els estudiants, impulsar l'economia de la comarca, fomentar la solidaritat i, finalment, donar suport a les iniciatives juvenils. D'altra banda, el plenari de l'ENS comarcal va aprovar, també per unanimitat, la modificació dels estatuts del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i del Montsià, BEMO, per al 2016-2020. D'aquesta manera, a partir d'ara, els municipis de l'àmbit de la Costa de l'Ebre podran també formar part del nou sistema de fons europeus, fet que només afectava fins a dia d'avui als municipis de l'interior de la comarca. Lluís Soler explicava que aquesta és una gran notícia, ja que després de més de 2 anys de negociacions i gestions, per fi es pot anunciar que el líder podrà atorgar subvencions als municipis costaners. El BEMO té la finalitat de desenvolupar estratègies locals amb l'objectiu de fomentar l'activitat econòmica a través de la creació, ampliació o millora d'empreses.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui dilluns, com és habitual, repassem la jornada futbolística del cap de setmana pel que fa als equips del nostre territori. Comencem amb la categoria més alta, on hi ha representació ebrenca, la tercera divisió catalana. En este cas és el grup on milita l'Ascó, un Ascó que s'imposava 2-0 jugant com a local en aquesta jornada davant del Martinenc, 3 puntets més per continuar com a líder de la classificació amb 41 punts i encapçalant la taula amb els mateixos punts que també ostenta la Pobla de Mafumet. De la tercera divisió passem a la primera catalana. En este cas són dos els equips de les nostres comarques que militen en el grup. D'una banda, la Rapitenca, una Rapitenca que aquesta jornada es desplaçava al camp del Morell, on va caure derrotada pel resultat de 2-1, i també l'Amposta, una Amposta que, jugant com a local, empatava sense gols davant del Vilanova. Per cert, una crònica la d'aquest partit que des d'Amposta Ràdio ens porta el nostre company Manel Ramon.
Partit sense gols, el que s'ha disputat l'Amposta i el Vilanova, un partit de la 18a jornada de la primera catalana grup segon. L'Amposta ha dominat aquest encontre de principi al final. De fet, els vilanovins sols han tingut una ocasió de disparar amb cert perill sobre la porteria de Diego, que reapareixia avui a la porteria de l'Amposta. L'entrenador del club de futbol Amposta, Toni Teixidor, es mostrava satisfet amb el joc de l'equip ampostí, tot i l'empat. Escoltem en Toni Teixidor.
Bueno, la veritat és que avui l'equip ha merescut guanyar. Hem tingut les nostres oportunitats, jo diria que potser des que estic aquí hem fet la primera part, però bueno, no ha pogut ser, però bueno, també és un bon equip aquest que té oportunitat de guanyar, que al final no pot, però tampoc acaba perdent, que aquestes vegades passa. Vull dir, acabes la primera part meravellosa, la segona una mica més equilibrada, et fan un golet i se't queda cara de tonto. Vull dir, no hem pogut marcar, que li farem, però hem mantingut la porteria a zero i un punt més.
Ara Toni Teixidor assegura que cal treballar i de manera important de cara al proper partit, que l'enfrontarà en un duel tarragoní la propera setmana contra el Torreforta.
Gràcies, Manel. A la classificació, l'Amposta ocupa ara mateix l'11è lloc amb 22 punts, mentre que la Rapitenca és vuitena, en suma concretament 25. Anem a la segona catalana, 18a jornada de campionat en el grup 6è, que és on militen la majoria d'equips de les nostres terres. Els resultats en este grup van ser els següents: la Canonja 0, Cambrils 1, l'Ampolla 1, Jesús i Maria 1, Camarles 1, Remolins Vítem 2, Tancat 2, Tortosa 1, Catalònia 3, Sant Pere i Sant Pau 1, Alcanar 0, Valls 0, Vilaseca 1, Campclar 0, La Cava 1, Gandesa 3 i Roda de Barà 2, Deltebre 1. És líder de la classificació, destacat el Vilaseca amb 48 punts, seguit del Jesús i Maria amb 39. En tercera catalana, grup primer, també 18a jornada de competició, i els resultats: Aldeana 0, Ulldecona 0, Batea 1, Horta 2, La Sénia 2, Alcanar B 1, Santa Bàrbara 1, L'Ametlla 1, Sant Jaume 0, Móra la Nova 4, Roquetenc 0, Godall 1, Pinell 0, Corbera 3, Ginestà 2, Flix 3 i Cambredó 0, Perelló 0. Líder, l'Aldeana, amb 35 punts, els mateixos que també suma el Batea. Tots dos equips empatats al capdamunt d'aquesta classificació. I el repàs a la jornada futbolística l'acabarem fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, en este cas 16a jornada de campionat, i els resultats: Vilalba 0, Arnes 1, Ascó B 0, Roquetenc B 1, Benissanet 2, Catalònia B 1, Ebre Escola 2, La Galera 0, Olímpic Mora d'Ebre 7, Bot 0, Camarles B 7, Xerta 2, Remolins Vitem B 1, Aldeana B 2 i Tivenys 3, Jesús i Maria B 1. És líder l'Olímpic Mora d'Ebre amb 41 punts, seguit del Vilalba amb 35. I sense abandonar encara l'actualitat esportiva derivada del cap de setmana, parlem també d'handbol femení i de l'important compromís que aquest cap de setmana enfrontava l'handbol Amposta amb el BM La Roca. Finalment, victòria per a les ampostines en este partit disputat entre dos dels equips en rivals directes de la classificació de la divisió d'honor, com dèiem, de l'handbol femení. Un partit del que també ens porta la crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Partit sense gaires complicacions per a l'handbol femení de l'Amposta, que s'ha imposat clarament amb un 38-24 a un rival directe en la classificació com el Balonmano La Roca en el partit disputat ahir al vespre. Les del Vallès sols han pogut lluitar en el marcador durant els primers 15 minuts de partit. A partir d'aleshores, l'Amposta, mitjançant les jugadores més destacades com Alba Simón, Joana Rieres i Laia Uliaque, i també una bona actuació de la portera Marta Gálvez, han anat ampliant la distància en el marcador fins al resultat final, com deien, de 38-24. L'entrenador de l'Amposta, Mateu Castellà, ha manifestat que el més destacat és la intensitat i la lluita de les jugadores ampostines. Escoltem a l'entrenador de l'handbol Amposta.
La intensitat en cap moment, que és el que jo demano, no? Que no perguin intensitat cap minut del partit, perquè en aquesta categoria hi ha moments molt importants i això se necessita entrenar, no? I partits així, que vas relaxant, la gent se pot relaxar i jo no busco relaxament de cap moment. Necessitem intensitat del minut 1 al 60 i intentar guanyar els partits del màxim possible.
Ara cal preparar el partit de la propera setmana davant de l'Elda, un partit difícil que s'afrontarà novament amb diferents baixes a la plantilla ampostina.
Atenció, sortida de l'últim vol amb destinació La Candelera 2015.
Jo sóc músic de carrer. Del 30 de gener al 4 de febrer, viu la festa major de La Candelera a l'Ametlla de Mar. Tradició, gresca, devoció, música i gastronomia per gaudir-ne en tot moment. Del 30 de gener al 4 de febrer, a la Cala estem de festes.
Benvinguts a les festes majors de l'Ametlla de Mar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Veiem les imatges del Metsat, que ens mostren els fronts que s'acosten, que no ens arriben a afectar directament, però sí que farà que ens vagin creuant durant la setmana algunes bandes de núvols. I avui també. Núvols que avui seran, creiem, més compactes al voltant del Pirineu, per a Pirineu, i en canvi la resta una miqueta més trencats. Destaquem també els núvols que són més abundants al nord de l'arxipèlag Balear, Mallorca, Menorca, i al llarg del dia podrien deixar algun ruixat. De moment, aquest matí, cel una mica més tapat cap al nord-est, sobretot al Pirineu també, amb algun floc de neu que es pot escapar, una nevadeta o fins i tot floc de neu amb pesos pel vent que bufa a les cotes altes. Cel serà la resta, amb bandes de núvols prims, que a la tarda es faran una mica més abundants. Els núvols prims poden afectar moltes més comarques i estones deixar el cel una mica tapat. Les temperatures del migdia es mantenen sense canvis, el vent continua bufant als tres extrems del país: Costa Brava, Terres de l'Ebre i també els cims del Pirineu. Més sol al País Valencià, i comentam que a l'arxipèlag Balear hi haurà més intervals de núvols amb possibilitat d'algun ruixat esporàdic. I aquests pròxims dies, demà sembla que es pot reactivar una mica la nevada del Pirineu. Dimecres una mica de pausa, però continuarà fent vent tota la setmana, i sobretot destaquem una altra vegada la ventada i la nevada que tindrem a partir de dijous, divendres i tot el final de la setmana.
Un dia més, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 26 de gener, que també ha tingut el control, la veu i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, acabeu de passar una molt feliç jornada, tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.